Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. Després de la ressaca de Nadal, Sant Cugat afronta a partir d'avui les rebaixes d'hivern. Fins al 6 de març, els comerciants proposen un període de descomptes que complementarà la caixa feta durant aquestes festes. Tot i que hi ha botigues que ja han començat a fer les rebaixes en el preu, la majoria esperen el 7 de gener per oferir els 2 mesos de descomptes. La Sindicatura de Greuges ha rebut entre 370 i 390 queixes durant el 2024, la qual cosa suposa un increment del 12% respecte a l'any anterior. A més, segons ha explicat la síndica de Greuges de Sant Cugat, a banda de les queixes, la sindicatura també ha realitzat un gran nombre d'assessoraments, especialment a persones vulnerables, i ho ha fet amb l'objectiu d'orientar-les sobre els serveis municipals i altres institucions competents. La Policia Nacional té sobre la taula diverses opcions per establir una nova comissaria a Sant Cugat on expedir els documents com el DNI o el passaport. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, al ple de desembre en resposta a una pregunta dels comuns. L'alcalde ha filat prim i ha explicat que la Policia Nacional necessita un local que almenys tingui 400 metres quadrats. És per això que els espais municipals que l'Ajuntament va oferir no complien els requisits. Una de les opcions que hi ha ara sobre la taula és el local d'un privat que es troba al centre de Sant Cugat i que sí podria reunir les condicions per acollir la nova comissaria. Sant Cugat disposarà d'una nova infraestructura per generar energia de manera sostenible amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en una pèrgola al Parc Enraid de Can Magí, a l'Avinguda de les Roquetes. Es tracta d'una iniciativa conjunta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament, que també preveu pavimentar la zona per fer l'espai més accessible i segur. El cost total de l'actuació és de 3,6 milions d'euros. L'atur a Sant Cugat porta 2 mesos gairebé congelat. Desembre ha acabat amb 2.300 persones a l'atur, només una més que el mes anterior. Es constata així que s'ha parat la caiguda constant de l'atur des de l'agost, quan hi havia 2.500 desocupats. Això suposa que des de l'estiu s'ha produït una caiguda del 6,4%. En comparació amb el desembre de l'any anterior, s'ha produït un descens del 2,9%. El 2023 hi havia 2.400 persones a l'atur.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Tres minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest primer Connectats de 2025. Anem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora hem de destacar un accident a la Nacional 340 al Vendrell. Obligui a fer pas alternatiu en aquesta via. Hi ha retencions en tots els sentits de la marxa, també per volum de circulació, cues a l'autopista P7, entre 1 i 2 quilòmetres a Barberà de Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. També aturades a la C58, d'entrada cap al Mont de la Trinitat, d'entrada a la capital catalana, o a l'autovia A2 per un accident que hi ha a Santa Coloma de Cervelló, talla un carril en direcció a Lleida i provoca 2 quilòmetres de cua des de Sant Joan d'Espí. També comentar-vos que hi ha unes obres a la C63 que provoquen aturades entre Lloret i Vidreres en tots els sentits de la circulació. De moment, això és tot. Des de Català Trànsit, molt bona tarda.
Gràcies i molt bona tarda, Marta.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, El Prat i Badalona.
El personatge d'avui és un pretenc apassionat del futbol i, sobretot, de les estadístiques. Aquestes dues passions sempre les ha portat lligades i, recentment, les ha plasmat en un llibre que ha presentat a finals de 2024. El nostre protagonista és en Quimet Esquin, però el món del futbol se'l coneix com a Pati. Ja ens acompanya des dels estudis del Prat Ràdio amb el nostre company Jonathan Marín. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest és un llibre commemoratiu pel 50è aniversari dels Veterans del Prat, que recull amb detall el llegat i la trajectòria dels Veterans del Prat, un club esportiu que forma part de la història del futbol potablava. Com bé deies, ja ens acompanya el seu autor, Quimet Esquin. Pati, bona tarda.
Hola.
Què tal vas viure l'acte de presentació?
Doncs va ser un acte entranyable, on vaig poder retrobar-me amb antics companys i els que hi ha actualment, i va ser una actuació molt bé, correcte, molt bonic, va ser.
Amb moltes cares conegudes, eh?
Sí, vam
veure la fotografia de l'acte de presentació. No sé, suposo que et va fer molta il·lusió, imagino, no?
Doncs sí, va fer molta il·lusió, i sobretot alguns que feia dia o temps que no veia, tornar a trobar amb ells i abraçar-los, i bueno, són els meus amics de sempre. Mm. I els antics i els ara, tots som amics.
553 pàgines que recullen amb detall el llegat i la trajectòria dels Veterans del Prat. Com va sorgir la idea de fer aquest llibre?
Bé, en principi no tenia cap idea de fer cap llibre. Va sorgir amb la suma de partits que anava fent. Jo, des del principi, sempre a cada partit feia una crònica per mi, no sé, per distreure'm una mica. I així ho he anat fent contínuament, any rere any, i no he deixat mai de fer-ho. Llavors, al cap d'un temps, vaig fer un petit recull que vaig ensenyar als meus companys, però estic parlant de fa quasi 40 anys, els va agradar, i continuant. I al final, doncs, com que tenien d'informació, vaig pensar, bueno, doncs, per complir una fita que tenia prevista, era arribar als 50 anys dins de l'equip. I com ha fet aquests 50 anys, ara, aquesta temporada que hem acabat, doncs vaig decidir fer el llibre. He trigat un temps a fer-lo, he anat recollint tota la informació que teníem, llibretes a casa meva, i he anat posant-la a l'ordinador, i així he arribat al llibre.
Quant de temps has trigat?
Bé, jo diria que algo més d'un any. Algo més d'un any.
I la part més difícil o més complicada de fer aquest llibre, quina ha estat?
La part difícil? No, més que reduir, perquè clar, cada crònica de cada partit és com 5 vegades la d'un resum, no? I llavors tenia que anar a reduir simplement a posar les alineacions, els més destacats, els gols, les assistències, o alguna circumstància del joc, també quan he hagut bufetades algunes vegades que n'he hagut, i, bueno, resumir cada partit el que va succeir. I bé, no, res més, no soc massa problema per mi.
I la part que més t'ha agradat?
La part que més m'ha agradat? Del llibre, més que res, el companyerisme i l'amistat que he hagut sempre durant aquests 50 anys amb tots els companys que tinc, companys i amics d'abans i d'ara i per sempre. Uh-huh. Llavors, la cosa que ens ha unit ha sigut l'afició pel futbol que teníem. Cadascun ha jugat amb equips més importants o menys importants, però ha arribat un moment que s'ha quedat amb nosaltres, els veteranos, i així continuar la seva vida allà, prolongant la seva vida futbolística entre amics.
Uh-huh. En aquest procés d'elaboració del llibre t'has arribat també a emocionar per moments?
Doncs sí, més que res, perquè malauradament dels més grans en falten uns quants ja, i també algun de més jove, per desgràcia. Llavors, com he escrit sobre ells i posar les seves fotos, pues, he quedat una mica trist. Però penso que, bueno, si hi ha algun lloc, si hi ha una altra vida, que això no ho sabem ningú, i ho han vist, doncs estaran contents.
Uh-huh. A més, és un llibre que, més enllà de les dades, no?, que evidentment és el que predomina, també hi ha molta fotografia, i no només les fotografies de les fitxes dels jugadors, també hi ha fotografies en un ambient més social.
Sí, hi ha fotografies perquè també, en principi, també fèiem moltes costellades, i després, quan més cap aquí, també n'hem fet altres, no? Jo, però he posat només el més imprescindible, el més per la vista de la gent que pugui mirar de gaudir que havia fulano estava allà o aquest estava aquí, vaig passar-m'ho molt bé, perquè hi ha moltes més fotos de costellades i de reunions i de viatges, que hem fet també viatges a llocs diferents ports de Catalunya. I, bueno, anar resumint, perquè si no donaria per fer quatre llibres com aquest. Llavors...
Hem de recordar, Pati, que tu vas ser entrenador dels veterans 39 anys.
Sí.
Es diuen ràpidament, però són més anys dels que jo porto aquí en vida. O sigui que,
sí.
que són moltes històries, moltes anècdotes, moltes vivences...
Ja. Bé, vaig fer entrenador perquè no podia jugar al futbol, jo ja. Vaig quedar lesionat de jovenet i ja no podia jugar.
S'ha de dir que tu no has estat jugador dels veterans, únicament entrenador.
Entrenador només. Llavors van començar d'aquesta manera. Bueno, algú ha de fer entrenador. I bueno, pues qui? Pues el Pati, perquè l'únic que no... I el Pati va fer d'entrenador. Llavors, el primer dia he sigut jo, però clar, el temps va passant, els anys van passant, i també la vida meva també té un espai a part dels veterans de futbol, no? I llavors vaig pensar, com que ja hi havia gent que amb coneixements suficients per fer d'entrenador, doncs vam parlar amb Juan Carlos Bayona, que era jugador en aquell moment, i ell va oferir-se gustosament al relleu.
I et va demanar consell o alguna cosa?
No, perquè no. Jo, de fet, soc entrenador, sigo l'entrenador, però més que res, feia l'equip, feia les tàctiques, sí, ja, feia els canvis, el que vulguis, però un ambient molt distès, no? I si guanyem millor i si perdem no passa res.
No estan competint.
No hi havia bronques ni hi havia històries, no? I llavors, la gent veníem allà a jugar, s'ho passàvem bé, després anàvem a fer el vermutet i el berenar i cap a casa, i ja està. I llavors, clar, ara és més professional la cosa, més professional. Aquests últims anys dol més si perd, la gent vol guanyar més. Abans, si guanyaves bé, si perdies, bueno, no passa res, era diferent.
M'han xivat que ja des de la teva etapa com a juvenil tot aquest tema de les dades ja t'agradava i, a més, també es feies cròniques.
Té un amic meu, el meu millor amic, és el David Soler. Ell ho sap, perquè com després dels partits, quan jugàvem amb el juvenil del Terlenca, llavors, hem jugat amb el juvenil del Terlenca, de Penya Miro Sants i del Prat, perquè els equips van anar canviant contínuament, segons el portava el Van Berkel o el Corral o qui sigui, no? I jo, després de quan jugàvem, jo feia una puntuació, no aquesta, puntuava de 0 a 8 o a 10, no recordo exactament, i jo em puntuava jo també, si ho feia malament em posava un 2, no? O sigui, i tinc alguna llibreta d'aquestes a casa encara guardada en algun lloc. De quan era juvenil, al principi de juvenil, d'infantil potser no, però de juvenil sí. Els primers 3 anys de juvenil, que és els anys de juvenil que van jugar, tinc els partits apuntats de quan jugava.
I d'on et neix aquesta passió una mica d'apuntar?
No ho sé, mira.
Vocació periodística, no?
Clar, t'anava a dir, no sé si tens vocació periodística o...
No sé, m'agradava sempre, ja està.
Mai et vas plantejar...
No, perquè la feina porta, quan és petita, a diferents llocs, no? Vaig entrar a l'Escola d'Aprenents de la Seda, després vaig passar a la SEAT, la vida porta per altres camins. Una altra cosa és el que tu desitges. En aquest moment, doncs, desitjava això.
Ara que parles de camins, hem de dir que ets pretenc, vas néixer aquí al Prat, ara parlarem també dels teus orígens, però, bueno, per motius de feina, em comentaves ara fora de micros, no?, que tu vius a Esparreguera i en aquesta etapa de veterans, com a entrenador, doncs, feies aquests viatges d'Esparreguera a Prat, Prat-Esparreguera.
I fins ara els he fet, contínuament. I bé, és l'alegria d'arribar el dissabte al desig d'estar amb els meus companys i passar-m'ho bé, ja està.
La teva trajectòria com a futbolista es va veure troncada per una greu lesió. Com va ser?
Una jugada que vam saltar una pilota aèria al porter, que es deia Fernando, que va jugar a Prat, Fernando Gómez, de porter. Vaig saltar jo i el davanter centro. Vam xocar els tres i vaig caure. I em van caure els dos sobre meu i pues, al aixecar-me em fallava la cama. I bueno, vaig tornar a entrar al joc, però res, que va. Llavors van operar. I en aquella època la medicina no estava tan avançada com ara. I com que la penya Miro Sants era una penya del Barça, em van portar a que em miressin el doctor Cabot i el Navés. Un era del Barça i l'altre de l'Espanyol. Estaven tots dos, jo recordo perfectament, que estaven tots dos. No sé quin era el del Barça i quin era el de l'Espanyol. I llavors un deia que era menisc i l'altre deia que era lligament encreuat. I fins que no van obrir no van saber, perquè els símptomes eren de les dues coses, i tenia les dues coses. Com vaig voler tornar a jugar a futbol, em faltava rapidesa, i ja no era el mateix d'abans, i vaig tenir que deixar-ho.
I ja no has tornat a jugar a futbol? O sigui, ni una patxangueta d'aquestes?
No, perquè no puc... Home, jo puc tocar la pilota i xutar a porteria i això, però ja, segons quines coses, em faria mal, no? Ara, bueno, ara, suposat, ara no. No, però quan fa 30 anys endarrere...
Quan, tampoc... quan vas, per exemple, agafar les regnes de, dels veterans, en els entrenaments no et picava...
No, a lo millor picava a porteria, perquè jo l'únic que feia bé és llençar faltes. I llavors pues, mirava que l'angulet aquell, això, però no era amb aquella potència. Era més suau tot. I la córrer no podia córrer igual.
Quina temporada era la que et vas lesionar? No sé si la recordes.
Pues tenia 17, tenia quan has dit, el 64.
El 64. I ja des de les bases del futbol...
Sí, no, ja es va acabar.
Però bueno, vas començar aquesta etapa.
Sí, doncs, bé, vaig compensar-ho així, vaig guanyar més amics i ja està, i content.
Em crida l'atenció el sobrenom de Pati. D'on ve?
El nom de Pati és de la família. De la família meva, vivíem en una casa de pagès dins del poble, que es deia Cal Pati, al carrer Santiago Rossinyol. I llavors tothom es coneixia per Cal Pati. Mon pare havia jugat amb el Prat, de jovenet, i un oncle meu, l'oncle Àngel Esquín, va jugar amb el Prat i molts anys amb el Gavà a la tercera divisió. Era un bon extrem esquerre. I, bueno, que el Pati era això. Era allà vaig néixer, aquella casa.
I Pati és el teu perquè... nom, és el teu sobrenom quan parlem de futbol, no?
Sí, sí, és el nom de futbol, perquè molta gent em coneix per Pati. Els meus amics sempre m'han dit Quimet. Però el món de futbol, Pati. Pati amunt i Pati avall. I inclús quan jugava infantil, em deien Pati.
De la teva trajectòria com a entrenador dels veterans d'aquests 39 anys, quins són els millors records que tens? Aquestes costellades, algun partit en especial?
Bé, he tingut moltes coses bones. Sobretot com hem quedat campions d'alguna temporada del tema que fui, de sigui, ha sigut un moment feliç. Després, moments feliços són el moment que ens reuníem amb els altres companys després d'un partit, anem a fer un piscolave por ahí i ens ho passàvem bé. I els moments bons ha sigut sobretot quan guanyes, que és quan ho gaudeixes més. I també algun partit concret que hem guanyat millor per golejada i amb un equip potent i molt bé. Després un record especial també va ser quan el Camp de l'Espanyol, la inauguració del Camp de l'Espanyol, ens van convidar a nosaltres i als veterans del Cornellà. I vam fer un partit contra els veterans del Cornellà, que vam guanyar, i també contra l'Espanyol, que van guanyar ells, però amb un penal que no era, vull dir-ho.
I el pitjor moment o...?
El pitjor moment?
Sí, pues, te'n recordes?
Clar, quan hi ha una lesió d'algun jugador, i si alguna vegada ha hagut alguna bralla, pues, també, o una discussió, o a vegades una mica fora de to, pues, també és desagradable a vegades. No? Però afortunadament d'aquestes coses no n'hi ha hagut gaire. Molt poques, comptades amb el risc d'una mà.
Quin és el futur que t'agradaria pels veterans?
Bé, sobretot que continuïn. I la impressió que tinc és que continuaran, i molt bé. Perquè estan molt ben units, són bastant amics tots, fan a cada temporada un fin de temporada novament a Lloret, amb les famílies, i molt bé. És un grup bastant ben format d'amics, i molt bé. Jo crec que si no s'espatlla per algun motiu determinat, té continuació per anys, anys i anys.
Però que no pateixes, no, pel futur dels veterans?
No, gens.
I ara qui s'encarrega de redactar totes aquestes dades que fins no fa molt feies tu?
Des d'aquesta temporada i part de l'anterior, el Toni Gómez, que havia sigut porter del nostre equip també, s'ha incorporat com a part de l'estaf, no? I a ell li agrada molt aquestes coses. I llavors em va dir si no li importava que jo li deixés algunes coses que tinc apuntades, i també quan alguns partits no hi ha anat jo, ha posat d'ell les puntuacions i ha fet les cròniques d'ell. I em vaig quedar parat l'altre dia perquè vaig veure com ho ha muntat ell, perquè clar, jo soc
d'informàtica
davant de la castanya, no? Però ell és actual. Llavors em quedo parat
amb un Excel parat i totes les
contentíssim
històries
de lo que ha fet, que em supera a mi, però amb diferència. I amb el que li agrada, pues, hi ha cronista per anys.
Pati, moltes gràcies per apropar-te al Connectats, per parlar-nos d'aquest llibre i també per repassar amb nosaltres la teva trajectòria. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies per aquesta atenció que he tingut amb mi i que sigui tant com ara, endavant.
Reverte.
Tal dia com avui de l'any 2020, a la Xina s'identificava el coronavirus. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre el que va suposar a nivell sanitari i quina és la incidència actual d'aquesta malaltia amb la doctora Esther Calvo. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs, avui fa 4 anys d'aquest descobriment del coronavirus a Xina i per això volem parlar amb algun especialista, en aquest cas la doctora Esther Calvo, que és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Bona tarda, Esther.
Bona tarda.
Bueno, ja ho sé que se n'ha parlat molt, però així per fer una mica de recordatori, què diferenciaria aquest coronavirus, això, aquest Covid, que respecte a altres malalties infeccioses tipus grip i tal, què els diferenciava?
En el moment de la seva arribada, el que els diferenciava és que la població tenia zero immunitat enfront d'aquest virus, no? El que va permetre que pogués infectar a milions i milions de persones arreu del món. És un coronavirus més, amb algun antigen de virulència específic, però fonamentalment el que es va trobar és una població no defensada, no? I el que va facilitar enormement que produís tantíssima infecció, que té el tret diferencial, la novetat antigènica, no? El ser un virus absolutament nou per la humanitat.
I això és el que deia, no? Com que ningú estava preparat, per això es va propagar de la manera que es va propagar a nivell mundial, no?
Exacte, no? I fa causar el que tot tenim molt present, no? Una pandèmia com probablement no ha conegut la humanitat des de fa segles.
No sé com això, com quan comencen a veure les notícies, com a professional, doctora, com anaven arribant les notícies, com s'anaven queixant tot aquest nou escenari?
Clar, jo, fixa't, ara que tots fem una mica balanç, no? En el moment inicial de descripció dels primers casos a la Xina, molts de nosaltres, i jo m'incloc, vam pensar que seria un fenomen local, com altres coronavirus, el SARS-CoV-1, de fet, i altres virus respiratoris que s'havien descrit puntualment, no?, de, com a zoonosis, és a dir, com virus que salten de l'espècie animal a l'espècie humana i que tenen una transmissió limitada en una àrea geogràfica. I de fet, pensàvem que seria això, no? Els primers casos es descriuen al desembre, i per això es diu Covid-19, no? Perquè es van descriure els primers casos clínics al desembre, després el genotipat del virus arriba al gener del 2020 molt ràpid, eh? És un dels aprenentatges de ara me'n puc anar d'un tema a l'altre, i perdona-me, però en fi, que un dels aprenentatges d'aquesta pandèmia ha sigut que quan treballem conjuntament som capaços de fer grans avanços, com la descripció genòmica del virus o el desenvolupament de les vacunes en pràcticament mesos, no? Però en aquell moment, en el desembre del 19, jo m'incloc entre els que van pensar que seria un fenomen local propi de la Xina. I mica en mica, l'extensió dels casos i sobretot l'arribada a Europa i la gran transmissió a Itàlia, que això ja és pràcticament de finals de gener, va ser quan vam pensar que anàvem tard, no?, i que teníem a sobre la pandèmia que tots esperàvem, no? El 2009, quan la grip H1N1 va arribar, ens vam preparar per una gran pandèmia i pensàvem que tindríem el que vam viure després del 2020, no? Però, en fi, que vam anar tard en quant a saber el que ens estava passant i, malgrat el febrer, estàvem tots treballant com a bojos per a preparar-nos, bueno, ens va caure a sobre una crisi sanitària monumental, no?
Jo no sé si en aquell moment es pensava que podia haver la quantitat de gent que va morir, no sé si pensant que és una cosa local, però, clar, mundialment, doncs, va morir molta gent, no?
Sí, Sí, bueno, clar, jo crec que localment cadascú de nosaltres es va preparar per mortalitats elevades, en números absoluts, pensant que la base de la piràmide d'afectació podia ser molt gran, no? Sí, la grip en el pitjor dels moments ha tingut mortalitats del 3-5%. En el març del 2020 vam arribar a mortalitats del 16% amb Covid, no? Però sobretot pensant que hi havia una afectació poblacional molt alta, no? Llavors, en números absoluts, eren mortalitats elevades, no? Perquè estàvem acostumats a veure amb virus respiratoris, no? També en un moment en el que no teníem ni tractaments ni coneixements, no? I vull dir que el març, abril, fins a mitjans de maig del 2020 va ser realment una situació molt dura, no? De viure com a professional sanitari. Com a població general, absolutament, eh? Sí, no? Sí. Però com a professional sanitari encarregat de preservar la salut dels altres, no? Era realment molt reptant.
És el que anava més o menys a comentar, no? En els centres hospitalaris, clar, no estaven preparats per una llau de casos, hi havia tema de mascaretes, que, és a dir, una sèrie de mancances que, clar, això, tot això va ser molt dur, no? Va ser moments crítics, no?
Va ser moments crítics i afortunadament, també, molt bonics, perquè es va produir un moviment general entre la població general, però també a nivell sanitari, no? En el que ens vam abocar tots a intentar resoldre els problemes amb els recursos que teníem en aquell moment. I d'aquest esforç conjunt, no?, de molta gent fent coses que habitualment no fa, no?, especialistes, per exemple, de l'àrea quirúrgica tractant infeccions respiratòries que no és el seu àmbit, o, no?, tons extraordinàriament llargs, no?, hores i hores setmanals de treball, pues, tot això en conjunt va ser capaç de treure endavant la situació. I després l'articulació que vam viure entre l'atenció primària, la sociosanitària, l'hospitalària d'aguts, no?, que vam fer un esforç integrador de distribuir, estic parlant del març al maig, no?, el nivell d'atenció en funció de la gravetat del pacient, amb molt consens, amb molt acord, amb molt treball, i això va permetre entomar el cop, no?, i realment va ser un moment molt bonic en aquest sentit, no?, d'esforç cohesionat i amb un objectiu molt comú i molt, molt fàcil d'acordar, perquè només hi havia una malaltia en aquell moment, no?, amb totes les derivades que això després ha tingut, que ha provocat també retards en el diagnòstic i en l'atenció d'altres malalties, no? Però en la referència a atendre el Covid va ser un gran esforç de cohesió i de coordinació, no?
Podem dir que hi ha un abans i un després de en el sector sanitari, eh? Vull dir, no sé si hi ha hagut... Podem dir
no sé què dir-te. No sé si dir-te. Ens hem esgotat, eh? Jo diria, ens vam sentir molt orgullosos del que vam fer, també vam patir un esgotament, s'han redefinit rols, han aparegut noves figures, l'atenció primària ha quedat esgotada, molt esgotada. L'hospitalària ens hem diversificat i jo crec que en aquest sentit potser no ho hem patit tant. Hem après coses, segur, n'hem après, i en traiem records bons constantment, no? Però hi ha un repte en el sistema sanitari que és present i constant, no? I és millorar el finançament, diversificar les funcions, incorporar nous professionals, i tot això estem en procés, no? I va més enllà del Covid. Probablement el Covid va posar en estrès un sistema sanitari, no?, que és meravellós, eh?, però que té mancances òbvies, no?, i ha sigut una prova d'esforç, diguem-ne.
I actualment, doctora, en quin estat, no sé si hi ha molta incidència, ara es parlava que hi havia molta grip, com estem? Sí. Hi ha molt
Mira,
Covid?
Mira, ara, pensant que parlaria amb vosaltres, repassava els números nostres d'aquí de Mutua Terrassa, de l'hospital, eh?, us parlo d'hospital. I al gener del 2024, ara fa un any, teníem 50-50, no? 50% Covid, 50% grip dels pacients ingressats amb infeccions respiratòries, que en números absoluts eren 34-27, no? 34 grips i 27 Covid, gener del 2024. Un any després, el Covid ha desaparegut. Tenim un pacient ingressat per Covid i tenim 27 grips ingressades a dia d'avui, no? Llavors, realment, la intensitat del Covid ha desaparegut com a infecció respiratòria que provoca malaltia greu, sobretot en pacients d'edat avançada i amb malalties de base i en pacients immunodeprimits. S'ha atenuat molt l'impacte en aquest col·lectiu i motiva que ingressin molt menys a l'hospital, no? I això va en benefici de tots, perquè permet dedicar més recursos a la resta de pacients, no? I evita el col·lapse que suposa a urgències tenir molts llits ocupats per infeccions respiratòries. I et diria que la grip no ha deixat de ser la que era, i tenim la grip que teníem el 2018 o el 2017, no?
Mm-hmm. Es continua vacunant la gent de la Covid?
Ha baixat molt la taxa de vacunació. Mirava dades de Catalunya, estem al 55% de pacients de més de 80 anys que han rebut la vacuna per Covid enguany, no? Mm-hmm. Hem de comptar que també hi ha molta immunitat natural, que molta gent ha passat la infecció i que es manté, en certa manera, aquesta immunitat que ens protegeix com a col·lectiu. I que a mi m'agrada molt repetir que un dels actes solidaris més poderosos que podem fer és vacunar-nos, perquè no només ens protegim a nosaltres, sinó que contribuïm a fer un tallafoc que evita la circulació dels virus, no? I és clar que ha baixat l'interès per la vacunació enfront de Covid, i en especial amb la gent gran és molt interessant, perquè són realment aquells que poden patir formes més greus de malaltia, amb pneumonia, infecció respiratòria, insuficiència respiratòria, que provoqui ingrés a l'hospital, no? I llavors aquest col·lectiu hauria de ser especialment sensible. Però ens ha baixat l'interès, està clar.
Sí que hi ha gent que ha patit seqüeles, són aquests... Ho hem tractat aquí al Connectats, amb els del Covid persistent, les persones que en tenen algunes seqüeles. No sé si això també hi ha una alta incidència o això ja no és del camp, del seu camp, no sé si...
Sí, ha baixat també, eh? O sigui, amb les primeres variants que van circular, la incidència era més alta. Ara estem a un 1% dels infectats per Covid poden patir formes de Covid persistent o de símptomes postaguts, no?, que en diem, i té un impacte a nivell personal sobre qui ho pateix molt gran, no?, perquè realment pot generar formes limitants. Però vist amb ulls de col·lectiu, la incidència és més baixa, no?, a hores d'ara.
No sé si bueno, clar, sempre atents al que pugui passar. No sé si podia aparèixer una, clar, això ja és futurologia, una nova situació, perquè parlàvem això, no?, que era una epidèmia que com potser no s'havia vist mai, però no sé si la possibilitat de que els virus d'on siguin, que pugui passar un altre cop, això podria ser possible?
En Covid, amb SARS-CoV-2, seria sorprenent, no? Perquè realment les petites mutacions que van sorgint i les noves variants que circulen no són suficientment severes com per evadir la immunitat que hem assolit amb la vacunació i amb la infecció natural. Et diria, no és previsible, tot sempre en el marge de que la biologia és... no és matemàtica, no? I els éssers vius tenen una gran habilitat per sorprendre'ns, no? I em remeto a la pandèmia. On potser tenim més inquietud és amb el virus de la grip, que aquest sí que cíclicament té una gran capacitat de reordenar el seu material genètic i produir variants que són realment noves, no?, pel sistema immunitari humà, no? I aquí estem molt amatents constantment a les grips que circulen entre les aus, no?, les grips aviar, que diem, no?, perquè la grip tradicionalment és un virus que pot saltar molt fàcil de determinades espècies de l'home, recombinada, i estem molt pendents de possibles recombinacions en grips aviars que puguin saltar a l'humà, no? De moment, hi ha casos esporàdics de transmissió animal-humà, no n'hi ha cap humà-humà, però jo diria, si esperem algun virus circulant que pugui generar una epidèmia, no sé si una pandèmia, no?, de suficientment severa com el que hem viscut, penso, però insisteixo, és una mica bola de futur, això, que vindria probablement del virus de la grip.
Doncs avui en aquest espai dedicat a la salut hem volgut recordar aquests 4 anys que fa del descobriment del coronavirus, i ho hem fet amb la doctora Esther Calvo, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Moltes gràcies per il·lustrar-nos sobre aquest tema.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Fantàstic. Connectats amb Carme Rebert.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Pitchy Rachel, creador de contingut, i volia recomanar un poemari. Es titula La subversión de los vientos, de l'escriptor Abel Jada Romero. Tracta d'una manera simple i innocent, al principi, un equilibri entre l'emocional i l'astúcia intel·lectual, tot per poder mostrar el creixement personal que comença amb un mateix i termina projectant-se als altres. És un poemari amb una gran profunditat reflexiva i pel creixement personal que es va desenvolupant al llarg de les pàgines. La primera part és més biogràfica, però la segona és més abstracta. A la part final, veiem com tot es torna un to més delicat i proporcionen un espai per retrobar-se amb un mateix.
Connectats amb Carme Reverte.
Mira'm els ulls, tenim tot l'univers, m'envolten estrelles quan tu vens. Sempre he volgut fer-te volar, la terra gira al teu voltant. Cau el teu cor, s'encén d'amor, els llençols bateguen llum i calor, i la vida sembla que és així. Si tanco els ulls, sóc tan feliç. I t'estimo més que abans, i avancem sense mirar. Sobre el mar, sobre el camp,
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, El Prat, i Badalona.
Antífones és un documental experimental d'un grup d'alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre l'escena musical queer de Barcelona. Una iniciativa que sorgeix justament a les aules de la Facultat de Comunicació de l'Autònoma. Per parlar-ne hem convidat a la Georgina Costa, també imagino que ja tindrem a la Carla Aragonès, que són dues de les joves que hi participen, són comunicadores, estan impulsant aquest projecte, i les acompanya la nostra companya Rocío Gómez. Rocío, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Doncs de moment tenim la Georgina Costa, la Carla ha d'arribar. Ja saps que les comunicacions Sabadell i Castellà, que hem de passar per la Gran Via, costa una mica, però...
I aquesta hora més.
Aquesta hora, que és l'hora aquella de tornar a casa, oi,
sí.
Georgina?
Sí, sí, sí.
Doncs, com explicaves, ens visiten, o ens visitaran avui aquestes estudiants que són de tercer de comunicació audiovisual per explicar-nos una mica, apropar-nos a aquesta escena musical queer de Barcelona, i una de les primeres preguntes que us volem fer és què és el que us va impulsar a posar en marxa a aquest documental?
Mira, principalment el que ens va impulsar a fer el documental d'Antífones va ser una assignatura de la universitat, multimèdia, de fet, comunicació multimèdia, que ens proposàvem fer un documental lligat amb una pàgina web. Llavors, nosaltres l'any passat vam fer ja un treball que era una mica semblant, i ens va agradar molt com aquesta mirada queer o una mirada alternativa del que seria el talent jove, no? De fet, al nostre programa Castellà Zeta ja fem algú semblant, o sigui que tot ens hi ha portat una mica, no? La signatura també haver fet aquest treball l'any passat, però bueno, vam decidir fer-ho així perquè també teníem gent que coneixíem que ens hi podia apropar a les nostres artistes protagonistes, i vam pensar que tot sortia rodó.
Georgina, explica'ns una mica quin és el punt de partida d'aquest documental que heu preparat.
Bé, el punt de partida, com deia, és des de l'assignatura de multimèdia doncs tirar cap a voler explicar una mica aquesta part de la cultura catalana que ara està doncs una mica en el punt de mira, explicar la cara B, no?, de la cultura catalana musical, ara. Llavors, clar, ens impulsava una mica que, bueno, nosaltres ens hi relacionem molt i és una cosa que n'és propera, i per això també era més fàcil nosaltres per fer un documental, en aquest cas.
Antífones, què significa? Perquè això està relacionat amb la música, oi, també?
Exacte, és bàsicament música.
És un càntic.
És un càntic, exacte. Vam estar pensant molta estona què posar perquè no quedés com reduccionista o que, pues això, no?, que la mirada queer, títol queer, no, vull dir, algú que ens expliqui una mica més de què podem trobar al documental.
Explicaves que això, el punt de partida, d'alguna manera, és un treball que feu en una assignatura de la carrera, però ben bé, a l'hora de buscar doncs, aquests artistes, aquesta dissidència que parlaves, que és el que voleu retratar a Antífones, quin era el primer contacte? Perquè diguéssim que el paraigua és molt gran, no? Música queer, artistes queer, però qui és la persona, la porta d'entrada que us obre doncs, a aquesta escena musical i artística de Barcelona?
Exacte, sí. Nosaltres som un grup de sis. Estem la Carla i jo, que som la productora i la directora. Jo sóc la directora.
No però... és el primer curt que fas, que jo em sona que alguna cosa...
Exacte, alguna cosa
hem vist,
fet.
Sí.
I d'una persona del nostre grup ja tenia relació amb la Francesa, que és una de les artistes protagonistes. I la Francesa... O sigui, aquest Antífona sorgeix una mica de la necessitat d'explicar un discurs una mica diferent del que s'està explicant a mitjans com, per exemple, TV3, no? Ara s'està fent molt d'ús, s'està fent molt d'ús de l'expressió o del terme queer per parlar de com... quasi bé com si fos una tendència o una, pues una moda. Llavors, com et deia, un dels membres del nostre equip ens va dir que la Francesa no estava del tot còmoda amb això, de com agafaven el terme queer i feien un producte comercial i bé, i ja està. Llavors vam dir, ostres, doncs jo creiem que nosaltres podríem agafar la Francesa, aquest punt de partida, com tu deies, i donar-li una volta al discurs, no?
Ara saludem a la Carla Aragonès, que s'acaba d'incorporar. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Perdoneu la meva ignorància, però la Francesa, ben bé quina disciplina artística es dedica?
Ella és cantant i productora, i sí, és una artista musical que li agrada molt experimentar amb molts gèneres musicals i ben bé ella no li agrada definir-se tal qual com una productora o com una cantant, sinó com algú que intenta dir la seva, pues, a través de l'art, en aquest cas la música.
Abans ho explicava la Georgina, que feu un programa aquí a Ràdio Castellà que es diu Castellaseta, i gairebé em sento com si estigués al programa, perquè esteu vosaltres dues, falta diguéssim la meitat de l'equip.
Sí.
No sé si també voleu aprofitar per explicar aquest projecte a la nostra audiència, que és Castellaseta, i els vostres objectius, quan s'emet.
Pues Castellaseta és un programa que hem començat ara fa uns 3 anys i ens hem centrat a fer entrevistes a artistes joves emergents, que és una miqueta, ja veieu com va el nostre fil narrador, no? Perquè una miqueta Antífones es pot assemblar bastant o que és Castellaseta. I bueno, nosaltres així és la manera de connectar amb els artistes, conèixer com és ser artista jove, ser artista que acaba de començar, sobretot en aquest món que tot és tan efímer, no? I que tot passa tan ràpid. Llavors, és una miqueta tot això.
A mi m'agradaria, ja portem una estona parlant, però sí que m'agradaria que la gent pogués tenir clar què és el que mostreu, què és el que es veu en aquest documental.
Sí, nosaltres el que volem... O sigui, el documental té dos eixos vertebradors que serien el discurs de les artistes, que és una mica com elles transiten per el concepte de fama, el concepte de... doncs de la cultura pop, per exemple, perquè no sempre les artistes queer s'hi volen atensar, no?, a lo que és el pop, o potser hi ha unes cas que sí, no? I també hi ha una part del documental que és observacional, que seria, pues, en relació amb la ciutat, que és Barcelona. Llavors és com les artistes es relacionen amb la indústria musical i com les artistes es relacionen amb la ciutat, amb Barcelona.
I parlem de protagonistes, quins són les persones que formen part d'aquest fil conductor de la història que expliqueu al documental?
Bueno, pues serien tres protagonistes en aquest cas. Just avui ens acaba de confirmar que seria la tercera artista i estem molt contentes. Pues una miqueta també reflexa de tot artista en aquest món. Però bueno, en el nostre documental són tres artistes en aquest cas.
Són la Francesa, després tenim a la Paca, que és una DJ, i per últim tenim a la Llum, que és una noia que va sortir del programa d'Eufòria. I ens agradava tenir com aquestes tres artistes perquè són tres perspectives diferents. La Llum és una artista que, com deia, no?, té una relació molt diferent amb el món del pop. Ella hi veu molt de la cultura pop i, de fet, ja li agradaria, no?, com comercialitzar la seva música, com està més en aquesta cosa del mainstream, no? Després la Paca està molt més en el que és al darrere de la indústria musical, perquè també doncs és manager i doncs, forma part de molts centres culturals, o sigui que organitza moltes coses. I per últim tenim la Francesa, que, com deies, la que ens va obrir les portes una miqueta al documental, que ella fa música experimental, però no té una voluntat de mercantilitzar la seva música o de ser molt mainstream, per exemple.
I el fet que siguin les tres protagonistes femenines és buscat, és casual?
Bueno, de fet, les tres protagonistes, en aquest cas, són trans, i com dèiem, clar, això s'engloba dins del concepte de queer, i hi ha algunes que són no binàries i hi ha d'altres que sí que són noies, no? Però clar, ens agradava com agafar, com dèiem, no?, com aquesta veu dissident, i podria ser en aquest cas que fossin dones o que fossin noies trans o no binàries, però que tinguessin algú a dir. O sigui, no és gaire important en aquest cas, però bueno, ha sorgit així, la veritat.
Va. L'art és el més important, no?, expressar aquesta visió més enllà de... El que comentaves, no?, començar, que potser s'ha posat de moda l'estètica... De fet, de vegades trobo, no sé com ho veieu vosaltres, que hi ha una certa apropiació als discursos, als mitjans de comunicació, exacte, a les sèries de ficció, del que significa o vol dir queer, més enllà de totes les reivindicacions.
Exactament, i just això contra el que volem anar.
Exacte.
No, és precisament això, i ho hem tractat també amb les artistes, d'aquelles volien que aquest documental fos això, com... el contracrit a totes aquests, aquesta manera de tractar el moviment queer que està havent pels mitjans més comercials, els mitjans més grans. O sigui, volien que fos com totalment al contrari.
Per fer-ho possible, heu posat en marxa una campanya de micromecenatge. Ens explica una miqueta com podem col·laborar?
Doncs sí, nosaltres el que hem obert és un GoFundMe, perquè era la manera més senzilla per fer-ho, una manera molt fàcil és enviar un link, que podem fer-ho arribar, suposo, des de la pàgina web, i aquest link pots fer l'aportació, que sigui qualsevol aportació, per petitoneta que sigui, a nosaltres ens ajuda moltíssim, perquè és un projecte fet per estudiants, però un projecte que té també els seus requeriments, de nivell de so, nivell d'il·luminació, nivell de càmera, que nosaltres no tenim aquests recursos a mà. Llavors, pues, qualsevol ajuda ens és un món per nosaltres.
Clar, això ho feu, esteu a tercera carrera, però ho feu com un producte, com un projecte periodístic o de comunicació audiovisual totalment professional. Quin és el recorregut que espereu o que vulgueu que tingui? Perquè entenc que, esclar, vull dir, ara esteu, teniu, heu fet la preproducció, heu de començar a gravar, postproducció, no sé si potser voleu presentar algun concurs o algun festival, no?
I tant, això va sorgir que teníem uns referents molt clars, que eren documentals que estaven a Filmin, i era com el nostre objectiu principal era, ostres, tant de bo poder com enviar-ho a Filmin i que ens ho agafin, no? Això seria fantàstic, no? Però això com a últim pas, perquè primer hauríem de presentar-nos a festivals i fer les estrenes mundials o nacionals. Seria fantàstic. En aquest cas, en el cas dels documentals... que són multimèdia i alhora parlen de dones i parlen de gent queer, de dissidències, tenim molta cabuda en molts festivals. Llavors, i volem tirar per allà, per festivals nacionals, festivals Catalunya i festivals internacionals.
Com el Bram, també, no? El internacional, Bram, però el
Bram està dins de les nostres estrenes, també, sí.
Efectivament.
Podem parlar de dates? Perquè, esclar, aquests projectes són habitualment de llarga durada,
sí,
perquè quan un projecte està enregistrat, després ve tota la burocràcia que explicaves tu de presentar de la paperassa, no? Podem parlar aproximadament de data d'estrena o de publicació?
Sí, doncs mira, nosaltres això, comencem a gravar el que és febrer-març, bueno, inclús aquest mes ja tenim alguna coseta que comencem a gravar, però principalment febrer, principis de març, i tenim calculat que cap al juny ja tindríem el que seria una primera edició del documental. Això sí, no es podrà veure res encara fins al setembre, que és quan comencen a haver els festivals, i nosaltres podem començar a enviar el documental.
Per tant, ja veig que ho teniu controladíssim, no?, a nivell de dates.
Sí, Antífones té un petit hàndicap, que és que és d'una assignatura de la universitat. Llavors, nosaltres hem de presentar el treball final a finals del curs. Llavors, com deia la Carla, això ha de ser gairebé ja. Llavors, clar... En principi, aquest seria el planning, no?
Exacte. Sobre paper.
Es podria veure a partir del curs vinent, ja, setembre, entre setembre, octubre... inclús ara és l'època dels festivals, no? Ara potser és quan la gent ho estaria veient. Això seria en principi. Potser la postproducció, com és un documental, la postproducció té una gran força, no? Llavors, potser s'allarga, potser... Clar, no ho podem saber exactament, però bueno, més o menys és així.
A l'hora de presentar-ho a festivals, a, el que comentàvem, no? Concursos, teniu algun tipus de suport, alguna persona o algun equip que s'encarregui d'això? Perquè de vegades els contactes també importen, no? Són importants.
Ens encantaria tenir algú darrere.
Sí, segur que hi ha algú que ens pugui ajudar.
Sí, segurament algun professor o mentor ens intentarà ajudar després.
Segur, però així de primeres no podem dir ningú. No, som nosaltres i ja està.
No està mal. Els profes que diuen de tot el projecte?
Pues no les tenen totes, la veritat.
O sigui, no les tenen totes, és a dir, perquè se sorprenen. O sigui, dins la carrera de comunicació audiovisual es fan bastants projectes, però no són projectes de qualitat pel que dèiem, perquè no tenim temps, no tenim diners i no tenim gaire suport. Però nosaltres ens hem volgut tirar a la piscina una mica i, clar, la gent, de primeres, els professors se sorprenen, diuen, ostres, això sembla ben bé un treball de final de grau, perquè fem la producció i fem la realització. Llavors, clar, és una mica un xoc, no?, de primeres, però després jo crec que sí, que quan la gent vegi que hem treballat tant que sobresortirem, la gent s'hi voldrà afegir, segur.
Esperem, esperem que sí. Georgina, Carla, que acabi convencent aquest Antífones als profes i també al públic. Esperem que vagi molt bé. Gràcies per venir al Connectats.
Moltes gràcies.
Gràcies també, Rocío.
Gràcies a
vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
I fins aquí arriba la història d'aquest primer Connectats de 2025. Gràcies a tots per la companyia. Ens tornarem a trobar demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un Dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat